Brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Ahir va ser l'hora d'eixida del pàrquing i avui és la factura del dinar, 165 euros entre Carlos Mazón i Maribel Vilaplana Alventorro. L'encara president de la Generalitat no es mou, insistix a mantindre la seva versió. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. La Policia Nacional ha escorcollat i precintat la Clínica Dental d'Alzira. Continua la investigació per esclarir la mort de la pacienta de només 6 anys. El control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. 165 euros per dos menús concertats prèviament. Així ho reflecteix la factura del dinar de Carlos Mazón i de Maribel Vilaplana Alventorro, un document que la jutgessa de la Dana té ja en el seu poder i que no inclou hora d'emissió, que era una de les dades clau que esperava la magistrada. El reservat té una taula amb quatre cadires i alguns mobles auxiliars, mesura 4 metres i mig de llarg, per fora 3 d'ample, un conjunt de dades que se sumen avui a les que contàvem ara fa exactament 24 hores, que del pàrquing eixirem poc abans de les 8 i que, segons el diari Levante, Vilaplana va apropar Mazón amb el seu cotxe fins a prop del Palau de la Generalitat. El mateix Mazón ha negat avui aquest extrem, ha tornat a insistir en que eixe trajecte el va fer a peu.
Ya he dicho y ratifico que no me paré ni entré en ningún sitio, desde la puerta del parking hasta el Palau de la Generalitat, a donde vine andando. Entre otras cosas porque venir en coche a una zona perimetrada donde el acceso está restringido solo para vehículos autorizados y donde más cerca se puede llegar es a la misma calle de La Paz, que es donde está el parking, pues no tendría demasiado sentido.
Una de les acusacions demana ara tornar a citar a declarar Maribel Vilaplana per un possible delicte de fals testimoni. Va dir-li a la jutgessa que va quedar-se al seu cotxe treballant amb l'ordinador i ara, segons el Levante, hauria dut Carlos Mazón fins al Palau de la Generalitat. Qui ha passat avui davant la magistrada ha sigut una de les mans dretes de Carlos Mazón, el seu cap de gabinet. Ha afirmat que va avisar el president que la situació a Utiel s'estava complicant i que ho va fer minuts abans de les 5 i que Mazón li va contestar que perfecte, que pretenia a desplaçar-se allà després del secopi. Ha reconegut el cap de gabinet que no conserva els missatges que va intercanviar ixe dia amb ell perquè va canviar de telèfon. L'oposició censura un dia més totes les novetats que venim coneixent de la gestió de la Dana. Sentim José Muñoz, del Partit Socialista, i Gerard Fullana, de Compromís.
El que ha de fer el Partit Popular és exigir el seu acte de diputat i demanar-li que vagi a declarar davant la jutgessa de Catarroja com li demanen les víctimes i com li demana tota la societat valenciana.
Juan Francisco Pérez Llorca era la mà dreta de Carlos Mazón, ha sigut l'exigència de Carlos Mazón per a dimitir i que és una persona que ha estat tapant les mentides de Carlos Mazón.
Fullana, que feia referència a Juan Fran Pérez Llorca, demà dijous serà ja el seu debat d'investidura com a president de la Generalitat. Carlos Mazón hi assistirà, no així cap representant de la Direcció Nacional del PP. Jornada, en qualsevol cas, de debat d'investidura que, per descomptat, seguirem amb detall ací, a la ràdio, a Onda Cero. I de l'àmbit social, comença a calfar motors la manifestació de novembre, que serà dissabte a València i ja no amb Mazón dimissió, sinó amb Mazón a presó. Amparo Sánchez.
Segons Beatriu Cardona, coportaveu de les entitats convocants, les últimes informacions estan demostrant que Mazón ha mentit descaradament durant l'últim any.
Tot el seu consell l'ha encobert durant aquests 13 mesos i són igual de responsables que ell de no haver acudit a on tocava i quan tocava. Carlos Mazón és responsable, tot el seu consell és responsable, tot el seu partit és responsable d'haver-los encobert i Vox, per suposat, és responsable.
Demanen anar més enllà de la dimissió de Mazón, ja que, segons Salva Pérez, coportaveu, la imposició de Juan Fran Pérez Llorca com a president suposarà la continuïtat en la gestió de la Generalitat.
Va a significar simplement la continuïtat en unes polítiques de mort, unes polítiques basades en els privilegis, en els interessos personals i molt allunyades de lo que són els interessos dels valencians i les valencianes, la nostra seguretat. Una continuïtat que va a dur més corrupció i més repartiment de fons, ficant per davant els interessos econòmics, per davant dels interessos de les persones.
Volen també posar en el centre la necessitat de canviar les polítiques actuals per a salvar la vida davant futures catàstrofes.
L'Institut Valencià de Cultura t'acosta aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes Comunitat Valenciana en la Onda a partir de les 14:30 amb Begoña Perpinyà i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Este jueves no te pierdas el programa Comunitat Valenciana en la Onda desde el Centre del Carme Cultura Contemporánea, sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, con motivo de la exposición La huella de la Dana en la práctica artística, un proyecto que reúne las voces de 43 artistas afectados. Te esperamos para vivir en directo el programa Comunitat Valenciana en la Onda a las 2:30 desde el Centre del Carme Cultura Contemporánea.
La Policia Nacional ha registrat avui la clínica dental d'Alzira, la qual, després de rebre un tractament amb sedació, va morir una menor de 6 anys i una altra de 4, continua ingressada a l'Hospital Clínic de València. Onda Cero, la Ribera, Núria Ortiz.
L'inspecció se centra en l'anestesista que va atendre a les menors i en el lot de fàrmacs utilitzat. La clínica no té autorització sanitària per a realitzar tècniques d'anestèsia intravenosa, per la qual cosa la Conselleria de Sanitat va iniciar un expedient informatiu i va suspendre cautelarment la seva activitat. Recordem que la xiqueta de 6 anys va arribar en parada cardiorrespiratòria a l'Hospital de la Ribera, on els facultatius no van poder reanimar-la. L'altra menor va ser traslladada a la UCI pediàtrica i ara evoluciona favorablement a planta. La investigació judicial continua oberta i els informes obtinguts seran traslladats a l'autoritat judicial per aclarir les circumstàncies del cas.
Avui, 26 de novembre, és el Dia Mundial del Transport Sostenible i aprofitant aquesta data ens hem proposat fer radiografia del sistema de transport públic valencià amb l'Associació Valenciana pel Transport Públic. Cristian Arnal n'és el seu secretari. Cristian, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Quina anàlisi podem fer, Cristian, de l'actual sistema de transport públic valencià? Podem parlar d'un sistema òptim o presenta deficiències?
Bueno, el transport públic sempre es pot millorar, sempre s'ha d'anar adaptant a com canvia la mobilitat, els hàbits de desplaçament de les persones. També és veritat que partim de la base de que el transport públic valencià ja té moltes coses que caldria millorar, doncs encara més hem de fer un esforç per arribar als nivells que no que tenen altres ciutats europees de la mateixa mira que té València, o Alacant o Castelló.
Quines serien, en aquest sentit, Cristian, les millores que hauríem d'escometre amb més urgència? Quins serien, d'alguna manera, els reptes més urgents en matèria de mobilitat des del vostre punt de vista?
Doncs, mira, partint de la base no, que tenim com uns aproximadament 12 milions de desplaçaments a tota la comunitat valenciana, la major part d'estos desplaçaments se centren en àrees metropolitanes de les capitals de província, no? València, Alacant, Elx i Castelló de la Plana, que a més són les que pitjor infraestructura tenen a nivell valencià. Clar, és que estem partint de la base de que no tenim uns plans de mobilitat metropolitana a les tres àrees principals. És que no estem ni en la fase zero per a poder millorar una infraestructura que és saber què volem fer i com volem la mobilitat de les nostres àrees metropolitanes.
En aquest sentit, tampoc tenim encara aprovada definitivament la llei estatal de mobilitat sostenible. Encara està en tramitació al Senat, a la Cambra Alta, però quines coses, Cristian, podrien aprofitar per ací, per a la comunitat, ixa futura llei de mobilitat sostenible?
La llei de mobilitat sostenible realment és un punt d'inflexió, no? En com vivim el transport públic, perquè provoca un canvi no només en quin model de mobilitat volem, sinó també que hem d'adaptar les administracions a aquest nou canvi de model de mobilitat, no? Estem parlant de que ara s'han de fer plans de desplaçament d'empresa, no? En aquelles empreses de més de 200 treballadors, i tenim realment una administració potent per poder fer un seguiment de tot aquest canvi de mobilitat de cada polígon industrial, de cada estadi de futbol. Vull dir que tenim moltes coses que realment s'han de controlar i s'han de millorar i no tenim tampoc com un desplegament. No sabem com la Generalitat Valenciana voldrà fer aquest seguiment i aquest desplegament del canvi de l'adaptació a la llei de mobilitat sostenible. Que hi ha molts eixos que tenen molts desplaçaments del dia a dia a la comarca de l'Horta Sud i que, en canvi, jo crec que no té, per exemple, com un estudi molt concret, no? de què és el que es vol fer a nivell d'infraestructura. Però passa no només a l'Horta, sinó passa també a Elx, no? Que ara es comença a parlar, no? una altra vegada del tema del tramvia, o a Castelló amb el tema de l'ampliació del tram. Vull dir que hi ha moltes coses que realment es parlen però que no hi ha una base per a poder planificar-ho.
La setmana passada teníem a València, Cristian, una nova cimera empresarial per a reivindicar el corredor mediterrani, que és una infraestructura, com bé saps, que vertebra de nord a sud el territori, i no només hi ha en clau de mercaderies, perquè quin pes pot tindre per al transport de viatgers? Quina importància li atorgueu vosaltres al corredor?
Sí que és veritat que a nivell de comunitat valenciana, a nivell, com hem comentat, a nivell interprovincial, el corredor mediterrani és important, però no és com la major part dels desplaçaments diaris, però sí que és veritat que hi ha, i de fet, de connexions amb Múrcia, per exemple, la zona d'Alacant-Múrcia és una mobilitat molt important, i la mobilitat de València i Castelló cap a Barcelona també és molt important, i en canvi tenim una infraestructura que malauradament no ha deixat d'empitjorar a nivell de, pues, això, de serveis que puguen ser més, pues, no, tipus Avant, no, que és el que va plantejar també el ministre en la cimera aquesta, i també altres, pues, zones més concretes, no, com podria ser, pues, la zona del Baix Segura, no, que sempre ha estat com molt oblidada, o la zona del Baix Maestrat, que, no, que també formen part del corredor mediterrani, però que realment els desplaçaments són més locals, metropolitans.
I ja per últim, Cristian, mencionaves les àrees metropolitanes, concretament la de València. Ha passat ja més d'un any de la Dana, que va arrasar directament amb moltes infraestructures. Queda per recuperar part de la línia 3 de Rodalies. En línies generals, com valoreu la represa del transport públic després de la Dana? S'ha recuperat correctament o podria haver-se fet algun pas més enllà?
Tota la Dana el que va fer va ser destrossar el que són, pues, cotxeres de busos de l'àrea metropolitana, i el que es va fer va ser aprofitar això per a començar els nous contractes de concessions de l'àrea metropolitana. Sí que és veritat que es comenta també, no, a nivell del Ministeri de la C3, no, d'aprofitar també per a preparar per a l'electrificació i tal. Veurem què és el que es fa finalment. També és veritat que, tenint en compte que és una catàstrofe, és veritat que a nivell d'obres, infraestructures, també hi ha una limitació legal, no? Que un contracte d'emergència, pues, s'ha de fer per a reparar el que hi ha, però no es poden fer grans canvis amb una catàstrofe. El que sí que és veritat és que jo crec que s'ha de considerar com una oportunitat per analitzar com ho podem millorar, no? I això, en l'anàlisi que deia abans d'un pla de mobilitat metropolitana sostenible ben fet, pues, hauria de plantejar això, un estudi de què ha passat i què s'hauria de fer.
És la radiografia que fa Cristian Arnal, és el secretari de l'Associació Valenciana pel Transport Públic, avui, que és el Dia Mundial del Transport Sostenible. Gràcies, Cristian, per haver agafat la telefonada d'Onda Cero.
Moltes gràcies.
Informem en este sentit que ha quedat restablerta fa només uns minuts la circulació de trens entre Sagunt i Almenara després de l'incendi de primera hora del matí prop de les vies al seu pas per ixe punt entre el camp de Morvedre i la Plana Baixa. Renfe informa que els trens de Rodalies de la línia 6 entre València i Castelló de la Plana comencen ara, per tant, a recuperar a poc la seua freqüència de manera paulatina després d'interrompre-la en ixe punt. Així que ara anem amb els esports. Els esports amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
Què tal, Ramon? Buenas tardes.
Amb novetats, en principi, bueno, a falta de confirmar, novetats o la petició en qualsevol cas de l'Ajuntament pel que fa al partit del València contra el Sevilla.
Sí, novedades no hay, pero lo que se ha hecho la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, es remitir una carta a Javier Tebas, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, porque el próximo 7 de diciembre coincide la maratón que se va a correr aquí en Valencia con el partido que el Valencia tiene que jugar a las 4 y cuarto de la tarde en el estadio de Mestalla, con lo que, bueno, pues va a haber problemas de sí, sí, tránsito. Evidentemente, bueno, pues son muchos la gente que se desplaza a ese maratón, y por tanto la alcaldesa lo que ha solicitado a la Liga de Fútbol Profesional es que atienda la petición de cambiar el horario. Ya el Valencia, el pasado 5 de noviembre, pidió a la Liga que se variara el horario y la Liga le contestó que no. Vamos a ver qué es lo que contesta la Liga y Javier Tebas a esa carta de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Esto no que respecta al futuro, pero el presente son los cambios en la estructura deportiva del Valencia. Al margen de los tres nombramientos del día de ayer, hoy uno que se marcha. Hola, Sergi López, buenas tardes.
¿Qué tal? tal, Edu? Muy buenas. La mañana ha arrancado hoy en el Valencia con la destitución de Carmelo del Pozo. Lo ha anunciado el club mediante un comunicado oficial. Esto se une a los cambios en la estructura deportiva anunciados en el día de ayer con esos scoutings para Europa, Academia y Sudamérica. La plantilla ha trabajado esta mañana con Ramazani haciendo parte con el grupo y hoy la jornada ha terminado con una comida entre la primera plantilla y el cuerpo técnico. Mañana y día de descanso volverán al trabajo, por tanto, el viernes, el partido el lunes frente al Rayo Vallecano.
Gracias, Sergi. El Villarreal tiene descanso hoy tras la abultada derrota ayer en Champions. Hola, Víctor Fran, buenas tardes.
Buenas tardes. La plantilla del Villarreal descansa en el día de hoy. Será a partir de mañana cuando comiencen a preparar el partido del domingo ante la Real Sociedad. Todo eso el día después de la derrota en Dortmund ayer por 4-0. Tremenda decepción la que protagonizó el equipo amarillo, que queda prácticamente ya con pie y medio fuera de la Champions y con muy poquitas opciones de poder superar la liguilla.
Gracias, Víctor. En el Elche se puede decir que lo más difícil ya ha pasado. Hola, Felipe Canals.
Buenas tardes. Se puede decir que el Elche ha superado el Tourmalet, la visita al dentista, porque este mes de noviembre se ha visto las caras con Barça y Real Madrid. Además, también se ha medido a equipos importantes de primera división como el Athletic y la Real Sociedad. Ahora llega a priori un calendario más amable, entre comillas. En esto del fútbol nunca se sabe, pero son rivales directos. Antes del parón navideño, 4 partidos. En casa, Girona y Rayo Vallecano. A domicilio, Getafe este viernes. Y en diciembre, el Mallorca. De cara al choque de este viernes, Chust es baja y Josan está prácticamente descartado.
Gracias, Felipe. Y en el Hércules tenemos partido homenaje. Hola, David Esteve.
Hola, buenas tardes. El Hércules rendirá homenaje el próximo sábado a partir de las 12 de la mañana en el Rico Pérez a Andría del Ibasi, futbolista ex blanquiazul fallecido el pasado mes de marzo. Se va a disputar un partido entre amigos de del Ibasi y una selección de veteranos de la AFE. El choque va a ser solidario también porque todo lo que se recaude servirá para la Asociación Española contra el Cáncer. Las entradas cuestan 3 euros.
Gracias, David. Esto es lo que tenemos a esta hora en el mundo del deporte. Ramón, recordando que a las 8 de la tarde tenemos partido de Euroliga femenino. En el Roche Arena juega Valencia Basket frente al DTKV de Hungría.
Doncs estarem pendents. Gràcies, Edu.
Adeu.
Jornada de nou, la d'avui, de molt de vent, la que hem tingut avui, especialment a les comarques del Maestrat, on Vilar de Canes ha arribat als 122 km per hora i la Mola de Xert als 108. El cel es manté encalmat, però el vent continuarà bufant, sobretot ahir, a l'extrem nord del territori. Així està la Comunitat Valenciana a 26 de novembre de 2025. Onda Cero complix avui 35 anys de ràdio, 35 anys de ràdio, per tant, també així a la Comunitat Valenciana, ràdio de proximitat, en valencià, amb informació i entreteniment. Continua la programació especial d'avui, ara amb Rafa Latorre i tot el seu equip a la brújula. Molt bona vesprada.
La brújula Comunitat Valenciana.
Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.